criatures petites, no? En altres casos, clar, també podem parlar de malalties minoritàries de gent gran, però bueno, jo en aquest cas no ho he viscut, per tant, em limitaria a no opinar sobre això.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, avui és 28 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, i per això Cugat Mèdia ha entrevistat el santcugatenc David Pedrerol. Ell és pare de tres fills, dos dels quals van ser diagnosticats amb dues malalties minoritàries diferents. Això el va portar a embarcar-se en un camí d'incertesa, llarg i dolorós. En aquest sentit, Pedrerol critica la forma de comunicar les notícies i realça el suport familiar rebut durant el procés. L'entrevista la poden trobar completa a www.cugat.cat. I la disbauxa ha arribat a Sant Cugat de la mà del Gall del Carnaval, que ha ordenat a tots els santcugatencs fer gresca i xerinola, sense parar els pròxims dies. En el primer dia de festa, desenes de persones han seguit el Ball dels Estirats i la Baixada del Gall fins l'Ajuntament, on el rei de la festa ha agafat el poder. Un regnat de 7 dies que el Gall ha començat amb el crític discurs contra el govern de la ciutat. I seguint amb el Carnaval, aquest divendres, protagonisme únic per al Cercatasques, la ruta pels bars del centre de la ciutat. L'activitat donarà el tret de sortida a les 7 de la tarda a la plaça de Pep Ventura i s'allargarà fins a 2:15 de la matinada al parc de Ramon Barnils. L'oposició de Rubí al projecte de Sant Cugat de fer un ecobarri als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan continua. El ple municipal de febrer del municipi rubinenc ha començat amb la lectura d'una declaració institucional de rebuig unànime a la proposta anunciada pel govern santcugatenc de construir 3.000 habitatges en aquesta zona, propietat de l'Incasol. El municipi ha assegurat que esgotarà totes les vies legals i administratives per oposar-se al projecte. I el servei Sant Cugat Feina compta des d'aquest dimecres amb una aplicació mòbil que facilita l'accés al servei d'ocupació municipal, tant a les persones en recerca de feina com a les empreses que necessiten cobrir vacants de personal. L'objectiu de l'aplicació és agilitzar la intermediació laboral i contribuir al creixement professional dels usuaris registrats. En aquest sentit, l'aplicació permet la consulta d'ofertes de feina gestionades per l'equip de la Borsa de Treball, així com l'accés a un espai de formació ocupacional i empresarial. L'app ja està disponible per a dispositius Android i iOS. I l'escudella i cardolla de Maria Espín, xef i propietària del restaurant Brau, participa dimarts vinent al programa de la Sexta Batalla de Restaurantes, que condueix Alberto Chicote.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 4:45 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 214 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui torna la síndica de Greuges, aquest espai que els divendres dediquem als serveis a les persones. En l'última visita, Elena López Macho va parlar de les actuacions realitzades per la sindicatura durant el 2024. Va fer balanç i avui torna per valorar com ha començat aquest 2025, per saber l'estat de la qüestió, en quin moment ens trobem. Elena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Recuperem una mica el fil de l'última sessió que vam fer, on explicaves que teníeu expedients que estaven en tercer i en quart requeriment, és a dir, que s'estava allargant excessivament. Ara mateix, alguns d'aquests expedients heu aconseguit resoldre'l?
Pues sí, la veritat que sí. Mira, concretament, durant el mes de desembre ens van arribar moltes respostes a tots aquests expedients que estaven en tercer i quart requeriment. A dia d'avui no en tenim cap que estigui pendent en tercer i quart requeriment. Tenim en primer i en segon requeriment, però bueno, dins dels terminis més o menys raonables. I la veritat és que sí, que abans de final d'any es van posar les piles i ens van començar a donar respostes, sobretot en aquests expedients que estaven molt, molt enrederits de mesos i mesos, eh?
I estem parlant de quins temes?
A veure, de tota mena de temes, però sobretot hi havia molts en matèria d'urbanisme, sobretot relatius a algunes llicències d'obres que estaven pendents, algun tema d'urbanisme, de volums disconformes, que hi havien hagut queixes i que no se'ls havia donat resposta ni al ciutadà ni a la síndica, perquè sí que et voldria fer una puntualització que penso que és important, que és que, a veure, la gent, abans d'arribar a la síndica, té que passar per l'administració. És a dir, la síndica no és l'enllaç directe del ciutadà amb l'administració. Les persones, quan tenen un problema o tenen una queixa, el que tenen que fer és dirigir-se a l'administració pública corresponent. Allà formalitzen la seva queixa i, si no, reben resposta per part de l'administració. O bé, la resposta, entenen ells que poden vulnerar els seus drets, és llavors quan poden venir a la sindicatura. Nosaltres el que sí que fem des de la sindicatura és fer actuacions d'ofici, que aquestes sí que són pròpies de nosaltres, que les tirem endavant nosaltres des de la sindicatura, però si no, el tràmit és que primer passin per l'Ajuntament, l'administració que sigui, l'organisme de gestió tributària, on sigui, a l'AMD de Vall d'Oreig, i si no reben resposta o entenen que la resposta vulnera els seus drets, llavors sí que poden venir a la sindicatura.
Val. Doncs em sembla que ho tenim clar, però és segurament que molta gent ha fet aquesta associació que és errònia,
sí.
No? Que,
sí, sí.
Que el primer pas és anar directament a l'administració.
Sí, perquè en tenim moltes de que venen i ens venim a queixar d'aquest tema o d'aquest altre i els hi diem, però vostè ja ha fet la seva queixa davant de l'administració, i ens diuen, no, venim ara. No, primer té que anar a l'administració, fer la queixa, i si no rep resposta o la resposta vulnera els seus drets, llavors sí que pot acudir a la síndica. La síndica és com una segona instància, com no és la primera. La primera és l'administració, que en realitat l'administració tindria que donar resposta a qualsevol ciutadà amb qualsevol queixa. No tenir que esperar a que la síndica vagi darrere d'ells.
I escolta'm una cosa, en l'última visita ens comentaves que els casos que estàveu abordant tenien a veure amb la neteja, amb les voreres, la mobilitat, el soroll en algunes zones d'oci. Ara mateix, quins són els casos que teniu sobre la taula?
Bueno, ara sobre la taula en tenim molts temes de sorolls, és a dir, sobretot de locals d'oci. És veritat que seguim tenint temes de voreres, però clar, ara, a veure, l'Ajuntament va fer l'anunci del pla de voreres i clar, com aquell que diu, anirà a poc a poc i aniran determinant quins trams fan primer i després quin fa segon. En la neteja també ara hi ha hagut el conveni amb el servei de neteja, amb la qual també li diem al ciutadà, ara amb el nou conveni, també es té que posar en marxa i mirar a veure com va allò de la neteja de Sant Cugat. I en realitat ara en aquests moments els temes que més ens amoïnen són els de sorolls, sobretot de locals d'oci, de restauració, que hi ha moltes queixes. I jo penso, si ara a l'hivern, amb les finestres tancades, anien queixes d'aquest tema, a l'estiu no vull pensar el que pugui passar.
Vosaltres que esteu a l'oficina segurament sí que al llarg dels anys heu anat veient doncs, precisament que cada temporada té un tipus de queixes determinat,
sí,
no?
Sí, sí,
segurament
és veritat.
Quan arribi
sí.
l'estiu arribaran
sí,
més queixes d'aquestes.
Clar, però normalment, per el que dius tu ara mateix, lo normal és que les queixes comencen al mes de maig. Maig, juny, juliol, agost... La gent comença... Dels sorolls, em vull referir. Comencen aquí, però és que ara ja es queixen a l'hivern i tot. Vull dir que, a veure, penso jo que... A veure, i no estem parlant d'una queixa, perquè si dius, bueno, és una persona que es queixa. Però no, no, és que hem tingut entre finals de desembre i el mes de gener més de 10 queixes de sorolls.
I són per la mateixa causa?
Quasi totes són de locals, ja et dic, d'oci nocturn, de restauració, vull dir que sí, que, a veure, que són referides al mateix tema. Sí que és cert que, a veure, és un tema que estem tractant amb l'administració perquè les queixes ja li vam fer arribar a l'administració, perquè abans ja els veïns ho havien fet arribar.
Ja s'havien queixat.
Sí. I ara, a veure, ens han fet uns informes, a veure, amb unes sonometries que n'hi ha per veure, per comprovar si el volum de decibelis és tan elevat com perquè sigui un neguit per les persones. La veritat és que durant la setmana el volum de decibelis es manté dins de la normalitat, que també era el que deien els veïns.
És acceptable, per tant?
Sí. I és el cap de setmana quan el volum de soroll es dispara. I ja et dic, i no tant dins dels locals, sinó més fora dels locals. És a dir, de la gent que surt a fumar, de la gent que es queda amb la copa a fora del local, de la gent que es queda xerrant fora del local, que agafen les cadires i seuen al mig de la via pública.
I en aquests casos, Helena, què s'ha de fer?
Bueno, a l'Ajuntament...
O què es pot fer?
A veure, a l'Ajuntament ens ha donat diverses respostes o mesures que es poden posar en marxa. Una és que cada cop que la molèstia sigui persistent es pot trucar a la policia perquè la policia tingui constància i pugui identificar, en tot cas, quina persona primer fa la queixa i després quines persones n'hi ha i a quins locals concretament estan passant. Una altra proposta que ens han fet és el servei de mediació que té el propi Ajuntament de Sant Cugat, intentar mediar entre els veïns i els propietaris o titulars d'aquests locals d'oci per una mica perquè conscienciïn a les persones,
els clients
de que a les 2 de la matinada no es pot estar cridant al carrer. I l'altra possibilitat ha sigut que seguiran fent sonometries per comprovar a veure que el volum es manté dins de la normalitat. I en l'últim supòsit, si n'hi ha irregularitats o per part dels locals, es podria plantejar el tema de les sancions, però com a l'últim dels últims.
Ja, però en aquest cas, aquí se sancionaria?
Clar.
Perquè si el local no té la responsabilitat de les actuacions que tenen lloc fora del seu establiment?
Clar, en principi és això, és que de lo que al final es queixen... A veure, els veïns es queixen no del soroll de dintre dels locals, que d'aquest normalment no es queixen, perquè estan insonoritzats o tenen doble porta, vull dir que no es queixen. Es queixen de lo que passa al carrer. Clar, jo també penso que si d'alguna manera la gent que està fora veu que n'hi ha certa activitat de la policia o de control... també serà més possible que no es quedin fins a les 2 de la matinada xerrant o cridant. També ens han comentat des de l'Ajuntament que s'ha modificat l'ordenança i que ara en aquests moments el tancament d'aquests locals és mitja hora abans del que estava previst anteriorment.
Quina hora?
Em sembla que
és
que els caps de setmana es té que tancar, em sembla que a la 1:30... I caps de setmana, vésperes de festius i de més, i durant la setmana, durant la setmana no n'hi ha problema. La veritat és que durant la setmana ja ho diu la sonometria i la gent que es queixa. Que no és. És concretament els caps de setmana. Que sí que s'ha rebaixat mitja hora, clar, també tenim que pensar que ara, de cara a l'estiu es tornarà a pujar l'horari. Perquè en tenen dos horaris, l'horari de l'hivern i l'horari de l'estiu. L'horari de l'hivern obliga a tancar abans i el de l'estiu pots estar...
S'amplia,
no? Que clar, sí que és veritat que s'ha reduït mitja hora, però ara quan arribi a l'estiu, aquesta mitja hora d'alguna manera quedarà com compensada, no?
Sobre el tema de les queixes que ara comentàvem, on es localitza principalment...
Pues ara, les que nosaltres tenim, personals de que han arribat a la sindicatura, es localitzen en la plaça del Mercat Nou. Vull dir, tots...
Torreblanca,
els locals que n'hi ha als voltants de Torreblanca. També n'hi ha una part de la Rambla del Celler, també a prop, a prop també del Mercat de Torreblanca. Vull dir que alguns són locals de restauració, que la gent es queixa de que per la nit quan recullen les taules i les cadires fan molt soroll i que després a sobre es queda la gent xerrant i el que sigui. I els altres que hi ha que són locals més d'oci nocturn, pues, lo típic, que la gent quan el local diu que tanca, pues, es queden al carrer, encara que els propietaris els diguin bueno, és hora de tancar, teniu que marxar. Sí, marxen, però marxen al costat del local. No és allò que, diguis, es dispersen, no? I clar, i també n'hi ha, jo penso que n'hi ha molta concentració de locals d'oci en aquesta zona, no? Perquè no seria el mateix que només hi hagués un local o dos, que si tu et dones una volta al voltant del Mercat de Torreblanca veuràs la quantitat de locals d'oci nocturn que n'hi ha i de restaurants, clar. Estan molt concentrats. Jo no dic que sigui un determinat el que fa més o menys soroll, però al final el soroll d'un amb el soroll de l'altre...
És la zona. Mm-hmm. És la zona.
Sí.
Hi ha una qüestió que és molt, molt important i que us heu trobat. Perquè vosaltres pugueu actuar, quan rebeu una queixa, la persona que posa la queixa s'ha d'identificar, no?
Sí, per descomptat. A veure, nosaltres en el reglament de la sindicatura, i jo cada any ho explico quan presento l'informe anual a l'Ajuntament, la sindicatura no pot acceptar queixes anònimes. És a dir, algú es té que identificar. Pot ser una associació, pot ser una persona física, pot ser una persona jurídica, però es tenen que identificar. És a dir, nosaltres no recollim queixes anònimes, allò de no saps ni qui és. Per molta raó, primer perquè no pots identificar la persona que t'ho està dient, i després perquè, a veure, tenim que donar resposta. La gent ens fa una queixa perquè li donem resposta. Si no podem identificar amb una adreça de correu electrònic, amb un nom, a quina persona, quin sentit tenim que fem el tràmit de la queixa si al final ens quedarem la queixa al calaix nosaltres. Les queixes tenen que ser totes de persones que s'identifiquin, ja siguin, ja t'ho dic. Persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, però identificades.
Dediquem els últims minuts a parlar de l'aportació i de la implicació de la síndica de Sant Cugat en el Fòrum de Síndics, que és una associació, no? Doncs, que aglutina molts altres síndics.
Sí.
No sé si de la província o de...
De tota Catalunya.
De tot Catalunya.
I, a més, n'hi ha de fora de Catalunya.
També.
Sí, per exemple, la síndica del País Basc també està
forma
associada.
Part.
Sí. Teníem la síndica de Segòvia, que també estava amb el Fòrum de Síndics. Ara ella s'ha apartat una mica per problemes del seu govern, però bueno. Però, en principi, estem la majoria de les sindicatures o defensories locals de tota Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins a Girona, passant per Lleida, tota Barcelona i de més. I el que fa és una associació que aglutina els diferents síndics o defensors, i nosaltres fem des de jornades de formació pròpies per nosaltres, per les nostres oficines, a tenir recolzament, perquè a vegades la queixa que t'arriba a tu, que potser no saps com plantejar-la, el síndic de Lleida s'ha trobat moltes vegades amb aquesta queixa, no? I et diu, mira, doncs jo la vaig plantejar així i vaig rebre aquesta resposta, o em van dir això, o em van dir l'altre. És a dir, és un fòrum també de comunicació entre nosaltres, no? I després també estem fent força perquè a Catalunya s'aprovi en el Parlament la llei de sindicatures locals, que ja la vam presentar a l'anterior legislatura, però com conseqüència de que es van dissoldre el Parlament de Catalunya, va quedar com amb la nebulosa, no? Allò. I ara hem tornat a presentar-la, la Llei de Sindicatures Locals de Catalunya, per tenir, a veure, perquè totes les sindicatures o defensories estiguin recolzades legalment, no? A nivell de que, per exemple, Sant Cugat té sindicatura des de fa a la vora de 20 anys, no? I durant aquests 20 anys el síndic ha estat sempre, no? Hi ha hagut síndic, ha anat canviant, però sempre, no? Però, per exemple, la província de Tarragona Ciutat no té síndic. És a dir, i fa anys que no té síndic. Per què? Pues al final, pues perquè és una decisió del govern de la ciutat, si els interessa més o no els interessa tenir la figura del síndic o la síndica o el defensor de la ciutadania, no? I llavors, amb aquesta llei, el que es vol regular també és una mica a nivell, a partir de quan número de població és obligatori que tinguin una persona que estigui defensant a les persones davant de l'administració. I a veure, pues, el que estem fent els síndics per part nostra és recolzar el fòrum perquè el fòrum com a associació faci pues, tot aquest tràmit davant del Parlament també a nivell de que aquesta llei de sindicatures locals tiri endavant i tinguem un reconeixement legal amb uns deures, amb uns drets i un recolzament de llei. Perquè ara ja depèn molt tot de la ciutat.
De cada ajuntament.
Clar, cada ajuntament. Amb uns ajuntaments els interessa, amb altres no.
I preveus que això es pugui aconseguir ja aquest 2025?
Aquest 2025 dubto jo molt perquè, a veure, pensa que...
Perquè és molt incipient encara.
Clar, sí, perquè ho teníem més avançat amb la legislatura anterior, amb el Parlament anterior, però com es van dissoldre, tenim que començar com aquell que diu de zero, una altra vegada, amb els diferents partits polítics, a explicar-los el que representa la llei, per què volem la llei, tot, perquè ens donin recolzament, no? Per tirar endavant la llei, no? Perquè al final aquesta llei, tal i com nosaltres l'hem plantejat, tindrà que passar per les seves comissions legislatives i sortirà la llei que tingui que sortir, no? Però que no ho deixem d'insistir en aquest fet perquè entenem que és important i que totes les ciutats, pobles, municipis puguin estar recolzats de la mateixa manera.
Mm-hmm. El que sí que podem dir és que aquest 2025 la síndica de Sant Cugat, Elena López Macho, és la secretària d'aquest fòrum de síndics.
Sí, vam tenir l'Assemblea General la setmana passada a Badalona, que es va oferir al síndic de Badalona a fer l'Assemblea General. Es va canviar a la Junta i ara la secretària de la Junta sóc jo. Però bueno, això és qüestió de les eleccions, són cada dos anys. I concretament en el cas nostre, la Junta que ha sortit d'aquesta última assemblea ha tingut el compromís de que l'any vinent ho deixaríem perquè entressin una altra nova Junta. Vull dir que la voluntat no és de quedar-te sempre, perquè entenem que tenen que entrar diferents persones perquè és el que enriqueix al final el diàleg.
Mm-hmm. Doncs res, esperem que continueu treballant per intentar aconseguir aquesta llei de síndics locals de Catalunya. I t'esperem a la propera sessió.
Quan vosaltres vulgueu.
Gràcies, bon dia.
Carme.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Llibreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Divendres significa moltes coses, que arriba el cap de setmana, que podem desconnectar de la rutina i per als cinèfils que tenim noves estrenes a la cartellera. A més, ja ho sabeu, des del Faves Comptades us rematem amb les recomanacions d'acollida pròpia per gaudir des del sofà de casa o des d'allà on vulgueu, de sèries, documentals o les pel·lícules preferides dels companys d'aquesta casa. Avui, per fer-ho, ens acompanya en Joanmi Fernández, que ens farà 5 cèntims de les estrenes cinematogràfiques de la setmana. I a més ens dirà quines sèries no ens podem perdre si és que no volem sortir de casa. Joan, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com es renova la cartellera aquest cap de setmana?
Doncs pobra.
Es renova pobra?
No, és que ara estava pensant, perquè, clar, jo no m'encarrego d'aquesta secció, ja me'n recordo d'aquella època que hi havia 10 estrenes a la setmana i era... Clar, aquesta feina que feu molt bé, perquè m'heu passat el guió fet i això és meravellós, penso...
És un guió pobre, també, perquè ens vas demanar que fos pobre, el guió.
Sí.
Ens vas dir que no et calia tanta parafernàlia.
No, però... Bueno, comencem amb matèria.
Vinga.
Jo crec que a tu t'agrada molt el Timothy Chalamet.
Timothy Chalamet, sí.
Jo no el suporto.
No? Jo crec el confonc a vegades amb en Tom Holland. Sí, em passa això, no sé ben bé
però
per què.
Però l'altre és més expressiu. Aquest nen, de Willy Wonka, ja em diràs tu, o sigui...
Home,
no sé,
quan
no,
a mi.
Fatal.
Ho fa molt bé. El però no ens ha vingut a veure Sant Cugat i en Tom Holland, sí.
Això és veritat. Però això ens cau millor. No, és broma. És una, però sí que és veritat que és un actor que trobo... que potser és la joventut, deu ser això, que encara li falta...
Que li falta cuinar-se.
Repetir-se carrer. Escolta, que ens porta el biopic de Bob Dylan, que això està molt bé. Jo crec que aquí, i més a Ràdio Sant Cugat, per la nostra fonoteca, ens agrada molt Bob Dylan, i ens porta aquest Complete Unknown, que explica la història de l'ascens del cantant de folk des dels 19 anys fins a les sales de concerts i a les grans llistes d'èxits. A les sales i el model centre comercial també s'estrena El Seguito de l'Orfebre, amb Mario Casas i Michel Gené, i Amenaza en el aire del Cidl, dirigit per Mel Gibson. Però comencem.
Ojo.
Per A Complete Unknown.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué? Para encontrar inspiración.
If you're traveling in the North Country Fair.
Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
The winds hit heavy on the borderline.
Com dèiem, ambientada l'escena musical de Nova York de principis dels 60, A Complete Unknown explica la història del gran ascens de Dylan, un cantant de folk de 19 anys que després doncs, arriba fins als nostres dies, imparable. És veritat que no saluda als concerts ni s'acomiada, que això li hem de retreure. Jo tinc gravat encara al Poble Espanyol. Allò es va acabar i ningú... I vam entendre que és que el senyor ja s'havia cansat.
Clar,
i marxava.
Clar, són coses d'artistes.
Però que ens agrada... Jo crec que ens agraden els biopics. A mi m'agraden, perquè...
Sí, alguns més que d'altres,
sí,
també et diré.
Però
eh?
està bé perquè... normalment, el biopic és fàcil d'explicar perquè està basat en coses molt reals, molt tangibles, però t'hi trobes de vegades muntatges que et sorprenen, no? I jo crec que aquest... No, aquest jo no l'he vist perquè s'estrena i tal,
avui,
però, però crec que pinta bé. Pinta bé perquè que ens agrada amb Dylan, jo crec que és un bon homenatge, crec, eh? Aviam què tal.
Jo crec que sí. Dels biòpics que hi ha hagut últimament a artistes, no sé, em ve ara el cap Bohemian Rhapsody... Mm.
Però són molt espectaculars. Bueno, clar,
és que quan la música
Freddie
és bona...
Mercury, clar, aquell és espectacular a nivell de muntatge, de narrativa... És una narració al final i hi ha una part més realista i una altra de menys, però que allò que normalment, com que és una cosa que podia ser molt plana, crec que normalment els directors o directores entreuen alguna cosa que emociona, que s'ho curren molt, jo crec. Mm.
Com veus a Timothée Chalamet per posar-se a la veu de Bob Dylan? Perquè al final també és un dels reptes, no? Trobar un actor...
Això és el que m'agradaria veure, sí.
Que si assembli... Sí. Jo només he vist el tràiler, clar, no m'han convidat a la premiere.
El problema de la indústria és que agafen també a l'actor de moda per... O sigui,
crec... Saber cantar.
Pot agradar o no Bob Dylan, cantar. Però Bob Dylan és una institució. Mm-hmm. I aleshores agafes un actor de moda. Hem de veure aviam com ho defensa. És a dir, jo crec que tothom, no és el mateix, però en el cas de l'Anne Hathaway, quan va fer Els Miserables, mm-hmm. aquell solo que canta gairebé... La gravació canta sense base musical, allò quedes fascinat del pal. Això no t'ho esperes. Veurem mm-hmm. si passa el mateix.
Rami Malek va passar també a Bohemian Rhapsody, no? Mm. Res a dir en aquest sentit. Veurem com censura en Timothée Chalamet. Podeu veure la partida avui a les dues sales de la ciutat. Si no ens agraden els biopics, tenim més opcions o no?
Tenim aquestes opcions. Més per la gent així del carrer. El secreto de l'orfebre.
Ya cerrado. ¿Te vienes?
No puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vila Santa?
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor, según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe. He venido a resolver unos asuntos familiares.
Mario Casas, Michelle Jenner, Zoe Bonafonte i Enzo Oliver protagonitzen El secreto de l'orfebre. Potser he traduït o catalanitzat algun cognom, però és un drama romàntic dirigit per Olga Osorio, basat en la novel·la d'Elia Barceló. Explica la història de Juan Pablo, un prestigiós orfebre que viatja d'Espanya a Nova York per una exposició sobre la seva obra. Durant el camí, visitarà el seu poble natal, un viatge que el transportarà al passat i el retrobarà amb un gran amor que va canviar la seva vida per sempre.
Què? Per què has dit Mario Casas així, amb aquest to?
No ho dic amb cap to. O sigui, aviam, Mario Casas. Ai, les vibres, aviam quines són.
A veure, tenim des de Tres metros sobre el cielo
Val?
Fins a L'innocente, no? Sí. Que és un thriller... Uh-huh. Està bé, el fotògraf de Madhausen.
El fotògraf de Madhausen, que era...
Crec que
era o sigui, amb un accent català molt, molt cuidat.
De fet, és català, si no m'equivoco, és de Manresa.
Era ironia. Amb un accent català molt ben cuidat, irònicament parlant, perquè era català, però el Mario ja sabem que va viure aquí a Catalunya, però realment, doncs...
Ha fet vida
fora, també per motius laborals dels seus pares. És una combinació que jo crec que té un públic que enganxa. Jo crec que aquest tipus de plantejaments de pel·lícules al final acaben funcionant molt bé també a plataformes. Uh-huh. Val? Sobretot en el moment que la gent s'està tornant molt selectiva amb el cinema, no, que sap que tens assegurat un públic per veure tot allò que sigui espectacular.
Tot allò que requereix d'una gran pantalla i un gran so. No?
Funciona, ja veurem això. A nivell, són solvents, vull dir, no res a dir, dels actors. No, vull dir que amb això, ara, és una història molt, molt personal i que segurament, doncs, com deia, té el seu públic i més que merescut, eh? Vull dir que...
I tant que sí. Totes les pel·lícules tenen els seus fans.
I ara, doncs, amb un acabem les estrenes amb un clàssic dels clàssics.
Oh, quina mandra.
Ja.
Espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Primera vez que vuelo con un U.S. Marshall. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique contra la familia Merriti.
De acuerdo. Usted manda.
I'm dancing, I'm facing, I can't.
Mel Gibson dirigeix aquest thriller Amenaza en el aire, on Mark Wahlberg fa de pilot que transporta la seva avioneta una tinent general, la Michelle Dockery, que custodia un testimoni interpretat per Topher Grace, que testificarà en un judici contra la màfia. A mesura que travessen les muntanyes d'Alaska, les tensions apareixen, ja que no tothom és a bord qui sembla, i més a 3.000 metres d'altitud, que no hi ha mai escapatòria. En Mel Gibson, com a actor de... Jo crec que ens pot caure més bé o
és un personatge més, allà de la,
sí,
de la
però,
ficció.
Però crec que com a actor i com a director és molt solvent. Ens ha portat, jo crec que ell també, deixant de banda creences, deixant de banda models de vida, és de, crec que aquests que encara s'agafen a una manera de fer cinema molt concreta, i dèiem ara, amb allò que he dit abans, si és de plataforma o si és de gran pantalla. Jo crec que és de gran pantalla i plataforma. I...
De les dues coses, no? Perquè al final tota, almenys pel que sembla amb el tràiler, tota l'acció passa dins d'aquestes avionetes, es desenvolupa tot en un mateix espai, que no és fàcil cinematogràficament resoldre una pel·lícula només en un espai, perquè és una cotilla al final. Jo et diria que Mel Gibson em fa certa mandra, possiblement més pel personatge públic que no per la seva solvència com a director o actor. Mark Wahlberg m'agrada.
Sí,
m'entreté bé,
no,
per entendre'ns. Per tant, jo crec que val al cinema, val a casa i val amb una migdiada anar-te despertant, perquè no sé si hi haurà tanta trama i tant guió per ocupar la pel·li
dins
el mateix espai.
No, és un repte, jo crec que sí, que a més té una mirada molt concreta també de fer les coses. Ara no em ve el nom oficial de la pel·lícula, va fer aquell Jesucrist amb
No, va ser la seva gran estrena com a director.
Sí, i la veritat, a més de patir molt perquè era massa realista en alguns aspectes...
La passió de Crist, es deia.
Això, la passió. Bueno, ell és un catòlic practicant i bla, 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 vull dir que és que bueno, té una mirada molt concreta del món, però que crec que és molt, molt solvent i com a... d'aquell actor dels 80-90, d'aquells films, no?, de pistola i de atracaments i de rescats a la correcuita, també de vegades ens ha fet doncs, aquestes interpretacions més intenses com a actor i com a director. És veritat que també de vegades porta també aquesta manera de fer més clàssica.
Bueno,
més,
la seva manera d'entendre la vida. Si els nostres oients et veuen en alguna de les sales, per quina pel·lícula seria?
Jo crec que en aquest cas, la primera que hem parlat, que és Vinga. A Complete Unknown, crec que sí, perquè
home,
soc un fan...
Timothée Chalamet.
Soc un fan, no del Timothée, però sí del Bob Dylan. Sí, que
doncs
sí.
ja ens explicaràs. Jo té bona pinta, jo crec que també m'apunto a veure-la. Si no tenim ganes d'anar al cine, ens fas dues de recomanacions ràpides per veure des de casa?
Mira, doncs, si us sembla, aviam si a l'Oriol no el marejo, començaríem per Disclaimer.
En su carrera de casi 20 años, la galardonada con este premio ha despojado su trabajo de la narrativa y la forma que nos distraen de las verdades ocultas tal y como son.
Señoras y señores, una mujer que es una inspiración para todos, Catherine Ravenscroft.
Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti.
Por defender la verdad. Y por seguir inspirándome todos los días.
Has guardado el secreto. Hay que mantener el equilibrio. Y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino. Hasta ahora.
¿Qué haces? ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Suéltalo! ¡Catherine! ¡Suelta!
Se explota aquí.
Disclaimer. És una sèrie que està disponible a Apple TV i que és de l'Alfonso Cuarón i, per tant, ja ens podem imaginar que té un registre impecable. Jo l'he vist, és que la vaig veure seguida perquè t'enganxa des del començament. És aquella història que dius... Anava a dir una paraulota...
Bueno, si no és molt grossa.
No. Per què no m'he llegit el llibre abans? Perquè el llibre, si la sèrie és bona,
El llibre,
el llibre
és
millor, ha de ser molt bo.
Normalment.
Ha de ser molt bo perquè és que té tots els components per enganxar-te. O sigui, no estic parlant de Jane Austen, en plan... Mm-hmm. O sigui, estic parlant d'històries que enganxen, que atrapen, que tens aquells girs que no t'esperes, que et posen els personatges al límit... i que dic, és que això el llibre, jo només pensava en això, dic, a no ser que realment l'Alfonso Cuarón
sí,
li hagi
capaç...
donat una volta a aquesta història que ens parla, doncs està protagonitzada per la Cate Blanche en el paper d'una documentalista que s'ha d'enfrontar al seu passat, i aquí aquest passat que és, bueno,
truculent,
sí, i hi ha una part molt molt fosca, perquè com a les bones històries sempre hi ha d'haver un mort,
sempre,
i això sempre ho sabem des del començament, però no sabem exactament què ha passat. I juguen tant amb nosaltres.
Sí, és aquella que tu tens
que
una hipòtesi i al cap de 20 minuts ja saps
clar,
que no.
Perquè quan hi ha un mort, hi ha un culpable, hi ha unes víctimes al voltant, aquestes víctimes actuen, no? Busquen venjança, i clar, o sigui, toquen tots els pals d'una família, no? La de la Cate Blanche, que és una periodista de prestigi, que té un passat que potser no ha de donar tant exemple. No? O sí, o potser ens estan enganyant i potser el pare del mort, que és qui comença allò queda en l'oblit en un accident, això ho veiem al primer capítol, ens ho planten allà, i necessita aquest senyor doncs, un revulsiu a la vida i fer justícia i tal, però es pot fer justícia de totes les maneres, tot, no sé...
Per a això mi les lleis l'estan al Parlament
jo,
i no les víctimes,
jo tenia el
no?
cap a 100 per hora aquells
sí?
dies.
Que no és per relaxar-se, doncs.
No, perquè hi ha un moment que gira tot i dius... És que és així... Sí, pot ser, no? Perquè tu frivolitzes i quan veus aquell Blanche i com te la planten, tens uns prejudicis ja que dius, bueno, sí, el premi. No?
Com coneix Cuarón? Quina lectura bona fa
exacte.
El Cuarón de la societat, per plantejar els dilemes.
Clar, aleshores tenim també un Kevin Kline meravellós. Jo crec que, no, d'aquelles coses que... bueno, que no pot fallar res, i per mi ja el que em descol·loca de tot és el Sacha Baron Cohen, que ens porta un personatge tan seriós i tan víctima i tant que dius, però com aquesta transformació de Borat que ha passat aquí, no? Realment jo crec que és de les coses que comentava la crítica del Sasha.
Del canvi de registre, del pal, no? Que costa a vegades amb aquests actors que estan tan encasellats amb un personatge.
No, és una altra persona.
Una
això
revolució.
És, i vol dir moltes coses. Són 7 capítols. Jo crec
de quina
que,
durada, Joan meu?
No, em sembla que són 40 minuts, 45 minuts, em sembla, si no recordo malament.
Comença i acaba? És format d'aquest minissèrie d'una temporada?
Sí, no, conclou perfectament. I és magnífica, com, no, agafant les narracions del llibre, entenc. A més, hi ha un metallibre pel mig, vull dir que està molt bé, no? I els narradors que hi ha. I perquè el narrador té sempre les llicències de dir el que pensa. I això és que el Cuarón ho quadra, o sigui, meravellat. O sigui,
escolta, doncs jo ja estic a punt per veure aquesta sèrie, ja et demanaré les claus del teu Apple TV, que aquesta no la tinc.
Bueno, ara Apple TV es pot veure arreu, ja inclús des de la setmana passada està disponible a Android, si no normalment.
Carai, doncs no hi ha excusa, només pagar la subscripció a l'Apple TV per veure Disclaimer. No tenim temps per fer la diplomàtica,
val.
Per tant et convidem més endavant, perquè tenim aquí ja la Cuca i l'Eva a l'altre costat de la peixera preparades per fer safareig.
Doncs la diplomàtica val molt la pena, ja en parlarem perquè hi haurà tercera temporada.
Doncs convidat, abans que s'estreni la tercera temporada, per aquells que no l'hagin vist, veure les dues primeres, a veure si ens animes.
Molt bé.
Gràcies, Joanmi.
Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
I com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Com sempre, de la mà de l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Bon dia, noies, com esteu?
Bon dia, què tal?
Bon dia, molt preparades bé. Pel cap de setmana o no?
I tant.
A tope?
Sí. Amb moltes ganes.
Doncs sabeu què? Més ganes tindreu, perquè tenim un anunci per fer a la nostra audiència.
Ai, que bé.
Aquesta setmana, atenció, pareu bé les orelles, estrenem un concurs en French Kiss. Cada mes, French Kiss regalarà un tractament d'estètica del centre a la tertúlia del cor del Faves Comptades. Ara, aplaudiments, sí senyor. Sí, senyor. Com ho fem per participar a aquest superconcurs? Doncs a la portada del nostre web, a www.cugat.cat, hi trobareu un botonet, un banner, on hi dirà concurs French Kiss. Què heu de fer? Clica, posar el vostre nom i contacte, i ja està, Santes Pasqües, que es diria. Entre totes les persones que hi participeu, regalarem un massatge d'honor amb pedres calentes o French Kiss. Divendres que ve, que serà 7 de març, donarem a conèixer el nom de la persona guanyadora i ho farem aquí, en aquesta mateixa secció. Per tant, ja podeu córrer a participar i ja us podeu posar la nota a l'alarma per estar aquí atents a partir de les 11:40 el divendres que ve.
Alba, només s'ha de clicar un botó?
Clica un botó, posar
fàcil,
nom,
doncs.
Cognom. Ah. I em diuen pel pinganillo que potser us farem alguna pregunteta, però d'aquestes fàcils, del tipus, no sé, quin és el massatge que més t'agrada. Res de...
Res de...
Re complicat, re complicat.
Vale. O sigui que pot concursar tothom,
Pot participar-hi tothom. Fins i tot diria, ara m'ho estic inventant, tantes vegades com vulgui, no ho sé. I si no, doncs què feu? Doncs digueu als vostres germans, amics,
que
parelles...
Participin.
Fills, pares, mares, tiets, avis, àvies...
No, tots s'han cugat aquí participant al concurs French Kiss, home.
Home, jo ja tinc ganes de fer aquest massatge. Si us toca i no us agrada, me'l regaleu. Jo dono idees, què us sembla?
Sí. Aquí els periodistes anem molt estressats.
Molt estressats.
I ho agrairíem moltíssim, un massatge així.
Que ho gaudeixi la nostra audiència. Va, anem per feina, anem a la tertúlia del cor. Quines novetats ens porteu aquesta setmana? Que ja sabeu que jo vaig més desconnectada de tot això.
Doncs he portat una mica les portades. Tenim per aquí les revistes, que de fet no te les he donat, però les tinc per aquí.
Home, les tinc al guió aquí, meravellós.
Totes les d'aquesta setmana. I jo crec que cada cop són més variades. Abans les portades eren com una notícia donava... Moltes portades.
Un personatge sortia
a tot arreu,
sí,
no?
Sí, a tres portades diferents.
Si et fixes, cada una d'elles és una portada diferent amb
totalment
un personatge...
Diferent,
també.
S'estan començant a diversificar les línies editorials de les revistes del cor.
A veure, també és veritat que hi ha personatges que són... o sigui, cada revista també té els seus personatges. Per exemple, una Belén Esteban potser no té una portada a Lola.
D'acord.
No? Té una portada a Lectures.
Hi ha personatges
i
prou exclusiva per Lola.
Perquè Lola és més família real, gent amb...
I gent amb una mica... amb un glamour diferent, no?
Gent amb això, amb títol
nobiliari... L'aristocràcia...
Més Carmen Lomana?
És que aquesta dona...
A dos aigües.
Sí, és entre socialité i personatge.
Sorpresa, perquè conec gairebé totes les persones que surten a les portades.
Molt bé, Alba. Doncs
perquè com que us escolto cada divendres... pues vaig fent feina.
De fet, també tenim lectures que comentava la Eva, que surt el personatge d'aquesta setmana, el Culebrón, no? El Joaquín, que ha tingut una mica de problemes, però bueno, ja ho comentarem.
És el futbolista, eh?
El futbolista.
Ara t'explicarem per què és tan protagonista. Com veiem, hola, aposta.
Anem per pam, sí.
Aposta per la princesa Leonor, sobretot per desmentir que ella, tot i que la setmana passada la captessin en un festival de música al Brasil, que ella està molt centrada en la seva formació militar, eh? Que en cap cas no us penseu que s'està...
Aquesta formació militar que, com vam comentar la setmana passada, està donant titulars amorosos.
Sí, però aquesta setmana molts periodistes han corregut a desmentir que no hi ha cap fotografia de la infanta fent-se un petó amb un xicot.
Leonor, no passa res si t'estàs enamorant, no passa res.
Si no s'enamora, també, no?
També,
que també es pot fer petons sense enamorar-se, no ho sé.
Això és que és un rotllo.
No? Esclar,
és que al final és una noia jove, amb les seves circumstàncies.
Sí, sí, clar, però està sempre en el punt de mira. El que dèiem la setmana passada, Alba, no? Que clar, al final tot se li mirarà amb lupa, tota relació, nòvio,
quina
no
mandra,
nòvio o nòvia que tingui, m'entens? Una cosa...
No sé si pobreta o no, però quina mandra.
Sí, no?
Per ella.
Després, lectures. Com deia la Cuca, té el futbolista Joaquín, i ara explicarem per què. Continuen també parlant de Nabel Pantoja i la seva parella, en David, que encara estan, no?, esperant...
Encara estem esperant. També surt en petit subtitular la Isabel Pantoja, que sabeu que rumoreja que ella vol tornar a cantora. I això també ens donarà molts titulars. Jo crec que aquesta setmana continuaran parlant els periodistes d'aquesta notícia. Mm-hmm. La setmana que ve jo crec que podrem parlar d'això.
No s'acaba, la Pantoja.
No, és que no s'acaba.
És una franquícia de notícies del cor, oi?
Com diu ella mateixa, Isabel Pantoja, diu que gràcies a ella hi ha molta gent que menja. Gràcies a ella.
No sé si
menja
el
fill, la filla, la tieta...
I li dona molta ràbia que la gent visqui a costa d'ella, eh? Això també s'ha de dir.
Sí, noi, però vaja... I això, a setmana també veiem a Nabel Pantoja i David, també veiem la princesa Leonor, però ells de personatge han triat a l'Aitana, la nostra estimada cantant de Sant Climent de Llobregat.
Ah, que estrena sèrie, no?
Estrena sèrie, com que és una sèrie on s'obre totalment al públic i explica tots els seus problemes de salut mental, tot pel que ha passat i tot plegat, doncs ells l'han triat com a personatge. I també estic molt contenta que posa que Rafael s'està recuperant a poc a poc.
És veritat que va tenir un problema de salut, no un càncer, que el va apartar dels escenaris.
Sí, sí.
De fet, últimament ha estat delicat i va tenir aquella hospitalització que va tenir que
deixar els concerts.
Exacte.
Sí.
Doncs continuem perquè tenim teca, Eva? Jo crec que podríem començar per la festa del Gremi de Restauració en honor de Santa Eulàlia, no? Tu què penses d'aquesta... Perquè a Barcelona estem esdeveniments així.
Sí, tant. A veure, és una festa, doncs això, que es va celebrar aquest dimarts, setena edició d'aquesta festa en honor a la copatrona de la capital catalana, Santa Eulàlia, i van anar-hi moltes cares conegudes, prop de 700 convidats, entre polítics, personalitats... el protagonista era Joan Manel Serrat, perquè li retien homenatge, Lolita Flores, perquè era la mestra de cerimònies, que ja sabeu
va parlar que el seu pare parlava en català a casa,
amb el Pescaïlla. Sí.
Després també, com a anècdota, va haver-hi un moment molt emotiu quan va cantar Serrat amb Miguel Poveda, que bueno, ha estat a les xarxes, ha sigut tota la setmana notícia. Un moment molt, molt, molt emocionant,
Sí, i doncs això, dèiem que personalitats, doncs, actors com la Mercè Sampietro, l'Enric Major, la Cristina Brondo, la Vicky Peña, la Carme Ruscalleda...
De tot tipus, de la cuina, al teatre...
Molta gent dels mitjans, també, Moltes cares mitjans, conegudes, sí.
Ja comença a arribar, la salsa rosa a Catalunya, jo estic veient.
Jo crec que ho necessitem, Alba, necessitem molts...
Sí?
Jo tinc ganes de...
Aquí, en realitat, aquí en tenim, perquè, per començar, l'Aitana és catalana, el Miguel Poveda és català, però els catalans som tan com cap endins, que som d'aquells que quan veiem un famós no li anem a dir res, ens fa vergonya, no tant...
Clar, després va l'AVE a tope de gent coneguda...
Que va de Madrid a Barcelona.
L'Oriol diu que això és ser educats.
Això també és
veritat. Sí, però bueno, també el xapaleig també està bé, no? Això de...
Home, nosaltres, quina il·lusió ens fa quan veiem que surt l'Ibai per aquí. L'altre dia que dèiem que Tom Holland estava per aquí al parc...
El turó de Can Mates.
I
l'Ibai corre per aquí també, pels matins. Alguna vegada te'l pots trobar molt a prop d'aquí de l'emissora.
M'encanta.
això. No?
Està molt guai. Està I si ens el trobem un dia i el podem portar aquí a l'estudi?
Ah, convideu-lo, convideu-lo. Li farem un lloc.
Ibai, et truquem.
Sí. Ibai, estàs crida. Convidat. Sí. Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat, obre les seves portes.
Escolta'm,
i et convidem a fer una entrevista, no? Si és Sant Cugatenc, li farem una entrevista.
I tant. I de Sarau en Sarau sí. anem de Barcelona a Madrid, no?
Sí.
Perquè aquesta setmana ha sigut la nit dels Premis Fotogrames
allà
2024. Uà, és que el cinema aquest any ens està donant molta teca, eh?
Mm-hmm. Tenim un cinema de qualitat.
Sí. Cada cop tenim més catifes vermelles i això és el que ens agrada. Doncs tenim un testimoni de primera mà. Hem parlat directament amb la Mar Puga, periodista, productora i creadora de continguts, que ha estat allà, ens ha explicat que ha viscut una edició molt, molt familiar, molt propera, que ha sigut, que és una gala molt, molt ràpida, molt, que en una hora ho tenen
no
enllestit.
Que això s'agraeix. Ah,
exacte, i això s'agraeix. Si voleu, l'escoltem i ens destaca el que més li ha agradat a ella.
Doncs tenim problemes tècnics i no la podem sentir, però ens podeu explicar vosaltres què ens deia?
Doncs mira, ens ha explicat que...
Anem a veure si ho podem solucionar i ens ho digueu.
Ens ha explicat que l'Antonio Banderas ha destacat que perquè sabeu que li van fer com un premi honorífic, un petit homenatge, i van posar tota una pel·lícula darrere de totes les pel·lícules que havia fet ell.
Uh-huh.
Llavors, ell va dir que fins i tot s'havia emocionat perquè havia moltes d'elles que ni se'n recordava.
Clar,
i després també va ser un moment anecdòtic que la Mar Puga ens ha explicat que es va trobar la Carmen Machi a la Catifa Vermella i ens ha donat una exclusiva, que si la podem escoltar després ens ho dirà ella directament.
A veure
que Carmen Machi li va comentar que, clar, s'està preparant la pel·lícula sobre Aida. I ha dit ella que està convençuda de que es portarà el premi a millor director al Paco León. O sigui, que això en exclusiva ens ho ha dit la Mar Puga, que li va dir la Carmen Machi directament.
De primera mà, doncs.
O sigui, una gala que realment ella ha destacat que ha sigut meravellosa. I entre els premiats també han estat la Carolina Juste, l'Eduard Fernández, com a millor actriu i millor actor de cinema, i, que per les seves destacades interpretacions. La pel·lícula La Virgen Roja ha estat escollida com la millor pel·lícula espanyola, i la pel·lícula també Querer...
La sèrie,
ha sigut també molt, molt aclamada.
Home, si algú encara no ha vist Querer, jo des d'aquí els convido a anar a Movistar Plus, en aquest cas.
No l'he vist, me la recomanes?
Doncs te la recomano molt. Són
sí,
els...
l'heu vist?
És només una temporada. Ara no recordo si són 4 o 6 capítols, perquè són... i és la història, i meravellosa, meravellosa, meravellosa. Sí, super recomanable, molt d'acord amb els Premis Fotogrames.
Doncs tot això és el que ens ha deixat aquesta gala, i que la Mar Puga ens ha sigut molt, molt, molt carinyosa amb nosaltres, amb Cugat Media ens donava records i que de fet que li ha agradat molt que la cridéssim.
Doncs des d'aquí li agraïm la seva generositat també per atendre'ns.
Continuem amb el del cinema, ens anem a l'amor, no? L'amor que aquesta setmana s'ha respirat molt en l'ambient.
Doncs
sí, això que veníem d'un... Veníem d'un Sant Valentí, com dèiem, una mica més aviat amb ruptures, amb gent que... amb parelles que s'estaven desil·lusionant i... Mira, ara tenim unes setmanes que estem parlant força d'amor. Per començar, Lola Lolita, la influencer, que aquesta setmana se l'ha fotografiat al costat de l'Alfonso López, que és un jove pilot de Moto2. Se'ls ha fotografiat, estan els dos en un càrting d'aquests, no? Com dels que tens a l'Empordà, Alba.
Nosaltres en tenim a l'Escala, en tenim a Roses, en tenim a Empuria Brava...
Què serà que ha agradat en el càrting per allà dalt?
Bueno, no sé, Alonso venia allà quan era petit a entrenar, eh?
Doncs
som
això...
gent amb adrenalina, Eva, ens toca la tramuntana, tenim energia en vena i...
Se'ls hi puja l'adrenalina,
el paracaigudisme, el càrting, submarinisme... Esteu convidadíssims.
El, també tirar-se per...
Parapent.
Per parapent.
També tenen un paisatge que jo crec que és ideal,
eh? És Catalunya, és l'enveja.
Escolta, ens diuen que tenim el tall de la Mar perquè no volem acabar la tertúlia sense la seva crònica, oi, Cuca?
Home, i tant.
Doncs vinga, som-hi.
D'aquest any destaco que a l'Antonio Banderas li van donar el Fotogrames d'Honor del 75 aniversari i, a més, li va donar la Maribel Verdú. I va ser un moment com molt maco perquè van posar un vídeo de tota la carrera d'ell i realment ell va sortir i va dir «Uau, hay películas que ni me acuerdo que había hecho». O sea que Carmen Machi, que em va dir en exclusiva que encara no han començat a gravar la pel·li d'Aida, però que ella està seguríssima, o sigui, està convençuda que el Paco León s'emportarà un premi a millor director quan l'estrenin.
Bueno, ens avançava la Cuca, però ara hem pogut sentir la Mar de primera mà.
Home, millor,
de
no? La Mar, perquè al final jo he fet un resum així breu i crec que la Mar, a part, porta aquest caliu amb la seva veu que sempre el té. Doncs agrair-li, com hem dit.
I tant. Doncs això, reprenem el que estàvem dient, Alba, que estàvem parlant de l'amor, i doncs això, que Lola Lolita se l'ha fotografiat al costat, doncs això, de l'Alfonso López, en un matí, un dia d'aquests que passes en un càrting, que també anaven amb més amics, i res, no?, ens alegrem per Lola Lolita, no?, que fa tot just 2 mesos ho va deixar amb el seu nòvio, que es deia Isaac Belki, que també feia contingut per xarxes socials i portaven 3 anys junts, i la pobra, doncs...
Que saps què? Que m'està dient aquí una entesa en motociclisme,
sí,
que és l'Oriol Coromina.
El nostre tècnic.
Que no és Alfonso, és Alonso.
Alonso.
Ai, esclar,
gràcies, Oriol.
Nosaltres no ho portem bé.
Poseu-vos en contacte amb l'Oriol i també amb el Joan Muñoz. Si teniu algun titulari de premsa del cor relacionat amb motociclisme, són els vostres homes de la